Era el 1968. Maciel guanyava el Festival d'Eurovisió amb una minifaldilla i cantant el La La La.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Te cantan cuando naces y también en el adiós.
Y a la televisió espanyola triomfava aquest concurs.
Y llegan amigos los triunfadores, los finalistas de Un Millón para el Mejor. Enhorabuena, Rafael. Rosa és la primera en felicitar a Javier Mateu.
Senyor Xavier Mateu, benvingut. La vida és...
La vida és una tòmbola, tòmbola. La vida és una tòmbola, tòmbola.
La gent es distreia amb la Marisol per digerir el caudillo.
Queda aprovada la ley y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey, para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Feia poc del maig del 68 a París. Poc abans que l'home arribés a la lluna. Temps era temps fa 50 anys i ara. El passat, el futur i el present ballen harmoniosament i amb passió, agafats de la mà d'aquell guanyador que és aquí 50 anys després d'Un Millón para el Mejor. Xavier Mateu, és ell. Acaba d'escriure un llibre que es titula així com, amb lletra més petitona, Petita història d'un concurs en blanc i negre de fa mig segle. Però si gairebé no havia nascut vostè, com pot ser que hagués guanyat aquest concurs?
I què més voldria? Ja tenia 27 anys.
27 anys?
Bueno, 27 quan vaig començar i 28 quan vaig acabar.
Clar, perquè això ho hem dit ara, 1968 i 1969. El concurs va estar en antena un any i mig.
Efectivament, eh? 18, sí, 18 o 19 més.
Va començar amb en Prat, que ho presentava en Joaquim Prat, i va acabar amb en Decker.
Efectivament.
I com va anar llavors? I com va anar ara? I com va ara? Per on començo? Per ara? Per llavors, com és que ha fet aquest llibre, així com en blanc i negre?
Bé, l'he fet perquè no hi havia res. Perquè la història del concurs vista amb la seva totalitat no existia, perquè hi havia petits trossos de la història que no eren del tot exactes, i em va semblar que era una obligació meva deixar almenys per als meus nets una història que fos la realitat d'aquell concurs.
A vostè li van dir que li canviaria la vida perquè passaria a ser una persona com aquell qui diu mundialment coneguda a tot Espanya, i ho va ser.
Sí, però molt poc, eh? Jo sempre vaig intentar fugir de la popularitat perquè sabia que amb la meva carrera professional no em serviria per gaire cosa. Per tant, vull dir, sí, dintre del meu cercle d'amics va tenir una repercussió, potser professionalment em va permetre treballar amb empreses que potser no hi hauria treballat, però canviar la meva vida, la veritat és que penso que no la va canviar.
Xavier Mateu és físic i doctor en electrònica. Avui que hagi escrit aquest llibre ens permetrà conèixer una mica què era la televisió, què era aquest concurs, qui és Xavier Mateu i, sobretot, què va ser, què era aquella època. Amb les músiques que, com sempre, ens ha triat el nostre convidat. Louis Armstrong, d'aquí no res. Això és El Divan, només a Catalunya Ràdio.
El Divan amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. Líders els diumenges a les 10 de la nit.
A veure com la canta, senyor Mateu.
Pretty high.
Just a jackknife.
No, no.
Molt bé.
No és lo meu.
And he keeps it outside.
I com és que ens ha triat aquí aquest home que és tan potent, en Louis Armstrong?
Bé, primer perquè va ser el primer disc de jazz potent que vaig sentir i em va agradar. Segon, perquè potser tothom no ho sap, però la música és de Kurt Weill i la lletra és de Bertolt Brecht. Que en el seu moment eren uns autors als quals jo seguia. Someone sneaking around the corner.
Is there someone McDonald's? Ara parlarem de quina mena de proves es feien en els concursos de la televisió fa 50 anys. Abans, però, mirem aquesta altra cançó que ens ha triat en Xavier Mateu. Il faut savoir. Hem d'aprendre, hem de saber tant més.
Il faut savoir encore sourire. Quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie faite à pleurer.
Vostè és una cosa, va a un concurs, fa un llibre, és físic, ens canta en directe a Catalunya Ràdio. Doctor Mateu, Charles Aznavour, per què li agrada?
Perquè va ser el primer cantant francès que vaig conèixer in situ. Als 19 anys vaig tenir l'oportunitat d'anar a casa d'uns oncles que vivien als voltants de París a l'estiu, a la meitat de la meva carrera, i vaig descobrir Charles Aznavour, que en aquell moment no els coneixia. Em va agradar molt i només lamento que fa 3 o 4 anys el vaig tornar a anar a veure al Liceu i em va decebre tremendament.
Clar,
perquè no s'havia sabut retirar a temps.
Perquè és que tenia 90 anys. Però li va passar també a Frank Sinatra quan el van veure aquí a Barcelona, no? Hi ha un punt que la veu, o sigui, la voluntat hi és, però la veu ja no acompanya prou.
Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi.
Però, a veure, jo vostè l'hauria de presentar bé. Entens? Això és el divan. Ara a mi això em pertoca. El seu pare era Delfí Mateu.
Sí.
I a què es dedicava el seu pare?
El meu pare va ser una persona que als 13 anys va deixar d'estudiar. Va entrar de grum en un banc.
De grum, quina paraula més bonica, que poc que l'utilitzem, eh?
I va anar ascendint a la carrera professional.
Sí.
Fins que va arribar a ser director general de Banca Catalana.
Ara vostè ha arribat aquí i amb el mòbil m'ha dit: nosaltres fèiem anar a Banca Catalana gairebé amb un aparell com aquest.
Sí, pues
mira, jo... malament que va anar a Banca Catalana, eh?
Jo, bueno, una cosa és una cosa i una altra és com tècnicament es funcionava.
Expliquis, que s'ho ha d'explicar, això. Com que tenien un aparell així de petit?
No era així de petit, era enorme. Estava dintre d'una sala, estava dintre d'una sala climatitzada a 21 graus.
Sí, com a les pel·lis.
Com a les pel·lis, com
als ordinadors
de tota la vida.
Sí.
Amb les cintes,
sí,
i els discs, i els sistemes d'emmagatzemament massiu d'aquella època, que ara farien riure. Però la potència de procés d'aquell ordenador que gestionava totes les feines de les oficines de Banca Catalana tenia menys potència que aquest telèfon mòbil que tinc jo
a les mans. És a dir, el que vostè ve a dir és: el que ara fa el telèfon mòbil necessitàvem una habitació, però el que feia tenia molt a veure.
La capacitat de procés.
Molt bé. De tota manera, el seu pare, que durant molts anys el vam conèixer perquè era el pare d'en Xavier Mateu, al cap de fa poc, relativament, el vam conèixer per altres coses.
Sí.
Ja ho entenc, que no li agradi.
Efectivament, no. És una qüestió amb la que hi hem pensat molt,
sí,
a la família. No sabem si és cert.
El que va dir Pujol,
El que va dir Pujol,
Jordi Pujol, que va assenyalar, diríem, a Delfí com realment qui li portava el gestor dels fons a Suïssa i Andorra de Florenci Pujol, del pare de Jordi Pujol i Soleil.
L'avi Florenci.
L'avi Florenci, l'hem acabat coneixent tots com l'avi Florenci.
Normalment era company del meu pare des dels 13 anys, amb el que ell, els dos van entrar com a grums a la banca Marsans, crec, recordar, i vam fer una carrera professional i d'amistat paral·lela. El meu pare va seguir la banca i el senyor Pujol es va dedicar als negocis.
Vostè no n'havia pogut parlar mai d'això amb el seu pare?
De
Banca Catalana i de Jordi
de
Pujol,
Catalana, sí,
però de Jordi Pujol,
l'avi sí.
Florència i els diners que es van treure fora.
Les famílies eren amigues, els diners no.
Els diners no tenen amics.
L'avi Florenci
sí.
va guanyar molts diners durant la seva vida professional. Si llegiu el llibre d'Ortínez, La meva vida entre burgesos...
Manuel Ortínez,
veureu quin era l'origen d'aquells diners i per què el tràfic, entre cometes, de dòlars era important, sobretot per la indústria cotonera catalana.
Per què ho era? Expliqui'ns-ho vostè.
Perquè s'havia d'importar matèria primera,
sí.
bàsicament d'Egipte, i s'havia de pagar amb dòlars. Aleshores, la possibilitat de pagar des d'Espanya amb dòlars no era possible, i el que es feia era pagar-lo des de l'estranger. Aleshores, a base de portar algun maletí a Madrid, ple de bitllets...
Vol dir algú que manés.
Algú que manava.
Sí.
Es aconseguia que la indústria cotonera catalana no s'aturés. O sigui, era diguem-ne, una activitat alegal consentida.
Alegal consentida. I a mi que em semblava que era pura corrupció, això.
No ho era.
No ho era.
Jo entenc que no, eh? A veure, no tinc
era
coneixements...
Era sucar algú.
No, efectivament. Bueno, corrupció, per l'altra banda,
clar.
Probablement sí.
Home, sí, per aquell que els rep com a mínim.
Sí,
i, evidentment,
sí.
necessita el que els hi dona. A vegades pensa si el que els hi dona quin grau de llibertat té per fer-ho o no fer-ho. Però el que els rep, segur.
Sí.
Aquest era el pare de Xavier Mateu. Que ens ha triat també aquesta cançó de Diango.
El divan, amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio.
El nen és petit i mig adormit. La mare se'l mira.
Estefania, es deia la mare?
Sí.
Com era la mare?
Dolça.
Dolça.
Fidel i molt mare.
Vostè s'emociona ara, eh?
Bé, no, vull dir, la recordo.
Sí.
El meu ídol era el meu pare.
Sí, perquè era el seu pare era un tenor, a més.
El meu pare era un crac.
Era un crac?
El meu pare era un crac.
El
meu pare era pessebrista. Cada any ens feia un pessebre monumental
sí.
amb unes figures que s'havia fer amb fang
sí.
per als germans Wall, crec recordar que es deien. El meu pare cantava. El meu pare era actor de teatre. El
sí.
meu pare havia sortit inclús amb una pel·lícula de l'Ignacio F. Quino. Va ser el senyor Mateu fins que un dia em va dir he deixat de ser el senyor Mateu i ara sóc el pare del Dalmillón.
Del Dalmillón. I vostè què va sentir?
Sí, jo vaig sentir, doncs, que en primer lloc, orgull, perquè em demostrava que havia acceptat allò que havia fet, i després, pensava que seguia sent el senyor Mateu, i que ho seria tota la vida.
En Delfí Mateu, que dèiem que va ser tenor abans de la guerra, i després ell i la seva dona es van incorporar al Teatre Pujol Fornaguera, va interpretar Don Luis Mejía del Tenorio, el Manelic de Terra Baixa, el Pedro Toro a la Venganza de Don Mendo, perquè els primers papers se'ls guardava en Joan Fornaguera. Li deuria agradar.
És un dorma.
tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. No, no, sulla tua bocca lo dirò quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierà il silenzio che ti fa mia.
Se la sap de memòria, senyor Mateu.
Sí, més o menys.
Vostè també hauria volgut, o ha fet també teatre i ha cantat?
Jo he fet teatre molt jove. No he cantat més que a l'orella d'algunes persones. I bé, vull dir, el meu avi era músic.
Sí.
El meu avi era un pianista que tocava als cinemes quan les pel·lícules eren
mudes. Oh.
I d'allà li va venir la tradició, crec, amb el meu pare. Jo vaig cometre un error tremendo als 7 anys quan el meu avi em va voler ensenyar a tocar el piano i el vaig engegar d'ida.
El va engegar d'ida i no hi ha tornat, encara hi pot tornar. Sempre es pot tornar a tocar al piano.
Sí, sí, però tinc un petit orgue a casa.
Que veu, ja ho veia jo.
I toco l'harmònica.
Veu, com sí? A més, però algú que té el cap, com vostè, perdoni, física, electrònica, això té a veure amb la matemàtica, amb el ritme, té a veure, a banda, amb l'art, amb la música.
Sí, però... A veure, al final un cal que s'especialitzi.
Molt bé.
Amb aquest temps estem en el temps d'especialització. En l'època del meu pare probablement era més fàcil ser un home universal.
Vostè va estudiar al Col·legi de Sant Miquel, no?
Sí.
Com era el col·legi?
Era un col·legi de capellans.
Sí.
De capellans, la major part d'ells d'origen castellà. Uh-huh. N'hi havia alguns de catalans. Era un col·legi normal, vull dir, l'única cosa que ens distingia és que jugava molt bé al handball. Molts grans jugadors d'aquest esport a partir dels anys 60 van sortir d'aquest col·legi. Ens disputàvem amb els de CASP, que era l'altre col·legi que brillava amb handball a Barcelona.
Vostè era un empollón, perdoni, eh?
No, no ho era. No.
Estudiós?
No. Curiós.
La curiositat l'empenya, vostè.
Sí.
I és una mica atrevit?
No, jo sóc un tímid. Jo sóc un tímid integral, per això em vaig presentar al concurs.
A veure, com va anar la preselecció del concurs? Com va anar això?
La preselecció... Bé, jo vaig veure un dia que en Joaquim Prat sortia per televisió i deia que anaven a començar a fer un concurs.
Sí.
Que buscava una persona que fos capaç de superar les dificultats l'últim terç del segle XX. Que allò seria un conjunt de proves d'habilitat, de coneixement, de cultura, etc. Perfecte. La fotografia perfecta del que jo sabia fer. Una miqueta de tot i cap especialitat.
Per exemple, havia de tirar amb arc, això ho hem vist, recuperant imatges.
Ja li explicaré.
Ah, ja m'ho explicarà. Això queda per després dels meus minutets.
Aleshores vaig escriure, em van enviar un test, per cert, el test aquest...
Sí?
es troba en aquests moments reproduït a les cartes d'un restaurant de Barcelona.
Ah, de quins, quin?
El Velòdrom.
El Velòdrom, i el test?
I el test. El test.
Quin test era?
Bueno, hi havia una sèrie de preguntes amb la que ens demanaven que dibuixéssim una parella humana, que diguéssim quan havia mort Einstein, perquè consideràvem que Picasso era un artista universal, i precisament per aquest fet, hi havia altres preguntes, però precisament per aquest fet, en Palau Fabra va aconseguir un d'aquests tests i li va enviar a Pablo Picasso.
Ja sabem que Palau Fabra va estar treballant a prop de Picasso molts anys i sempre en va ser un gran coneixedor, un enamorat, un defensor. Miri, aquí mateix havíem parlat amb ell. Aquí, on està vostè assegut, senyor Xavier Mateu? Havia parlat amb Palau Fabra. Ja.
Doncs ell li va enviar aquest test, li va fer gràcia, el va conservar i en aquests moments es troba al museu que hi ha al Maresme, no sé, ara no recordo amb quina població, i em sembla que en Jaume Guillemet el va recuperar i el va incorporar a la carta del restaurant El Velòdromo.
Molt bé. Llavors, vostè passa el test.
Passo
i
el
què?
Test. Jo em rebo el test, el contesto, l'envio i...
Tot això per carta, carta postal, eh?
Tot correu postal,
sí,
totalment.
Sí, sí, sí.
I un bon dia, ja cap al març, em sembla, em truquen de televisió.
Quina il·lusió, no? Perquè televisió, bueno, era única. Quan deies, a més, deien, llamamos de televisió. Ja no calia dir res més, perquè solo havia una.
Una. Grande i libre.
Hem dit a la vegada, senyor Mateu, ens ho hem de fer mirar, això. Ves què ens està passant. O què li passa al país?
Bé, em truquen i em diuen, dilluns proper vingui als estudis, que participarà amb la selecció prèvia del concursant que participarà a continuació. I jo m'espanto. Jo m'espanto perquè no ho havia explicat als meus jefes. Jo feia exactament 4 mesos que treballava a l'empresa, m'havia costat una miqueta incorporar-me a una multinacional. I m'espanto, vaig a veure el jefe i el jefe està a Holanda i no es pot contactar amb ell, i aleshores he de prendre una decisió i els dic que no hi vaig.
Què diu ara? Vostè treballava amb una companyia del grup Philips, no? Que es deia Copresa, que comercialitzava a Espanya els components electrònics del grup, i després va anar a IBM a Espanya,
sí.
I després una companyia anglesa, Brokerage and Leasing, que estava especialitzada en el leasing operatiu d'equips informàtics, doncs també buscava una persona per posar en funcionament la seva filial espanyola i també va acceptar.
Sí, sí, vaig cometre la imprudència de marxar d'IBM, cosa que no fa ningú. I...
Però això ja va ser molt més tard. En aquell moment vostè estava a Copresa.
Jo estava a Copresa.
Sí.
Aleshores vaig dir que no i me'n vaig oblidar. Vaig dir, has perdut una oportunitat. El dilluns següent, quan va arribar el cap de Holanda, li vaig explicar i em va dir que era un ximple, que l'empresa li encantava que els seus treballadors participessin en coses que li donessin visibilitat i que havia perdut una oportunitat. I me'n vaig anar amb la cua entre cames al meu laboratori pensant que, bueno, que la meva carrera a dintre de l'empresa s'havia acabat.
Diu, no he anat a la tele i a l'empresa m'anirà fatal.
Exacte.
I a casa li van dir alguna cosa? A casa va comentar?
A casa estaven encantats, perquè jo crec que tant el meu pare com la meva mare no tenien cap il·lusió amb que jo sortís per la tele i sortíssim de l'anonimat.
De l'anonimat. Però vostè va dir, calla, que potser podré tenir una segona oportunitat.
Bueno, la segona oportunitat va aparèixer sense jo buscar-la. El cap de relacions públiques de l'empresa va venir a veure'm, segurament havia parlat amb el director, i em va dir, escolta, tu tens ganes de participar en aquest concurs? I dic, clar, sí, per això hi vaig escriure. I diu, doncs miraré a veure si ho puc arreglar, perquè resulta que la persona important dintre d'aquest concurs és en Lluís Miravitlles.
Sí.
En Lluís Miravitlles, el seu programa de divulgació científica, utilitza unes pel·lícules i aquestes pel·lícules els hi proporciono jo.
Lluís Miravitlles també feia aquests programes en blanc i negre, era com si
diguéssim... Era l'antecessor d'en
Ponset. Miri, sempre ho vaig pensar, no ho havia comentat mai amb ningú. La mateixa idea de Ponset amb redes l'havíem vist amb el Miravitlles, que jo recordava, molt petita.
Misterios al descubierto.
que ensenyava física, amb una mena de filatures i uns cables i unes maquinetes. No? Com si fos allò la via d'un tren, t'ensenyava com anava la ciència, no? molt simple, molt divulgatiu, molt ben fet. Digui, i què?
Aleshores va parlar amb en Lluís Miravitlles, i el Miravitlles va dir, home, si l'hem cridat... normalment, sense, a partir del seu test, doncs li donarem una altra oportunitat.
I va anar, llavors?
I aleshores vaig anar a parlar amb ell, em va dir, mira, ara quan acabi aquesta concursant pots participar, i després ja depèn de tu el que facis. Quan va acabar la concursant, que precisament era la Rosa Zumárraga, hi va haver, dels 14 concursants que vam participar, n'hi va haver 5 que no ho van perdre tot. El concurs consistia en que passaves una prova prèvia, et donaven 1 milió de pessetes i tenies que superar 60 proves. Si fallaves més de 10...
I anaven perdent diners.
Ja s'anava perdent diners.
Molt bé.
Primer es perdia 250 pessetes, després 500, després 1.000...
Trobo molt dur, això, perquè en comptes de guanyar vas perdent. Vas veient que la muntanya dels teus diners baixa.
Era angoixant.
Angoixant.
Perquè quan fallaves la penúltima... perdies 250.000 pessetes, que aquella època eren molts diners.
Fortuna.
Però és que quan fallaves l'última, perdies 500.000 de pessetes.
O sigui, et quedava calderilla.
I et quedaves amb un pam de nassos.
Un pam de nassos, ja ho entenc. I van quedar de finalistes...
Aleshores vam arribar a no perdre-ho tot. Primer Rosa Zumárraga, després l'alcalde de Belmez, el senyor Rafael Canalejo, després vaig anar jo... A continuació va anar la Mercè Carbó de Figueres,
aquesta
la mamà.
És la que era la mamà del Millón, que jo m'havia confós, que tenia una criatura amb una deficiència, i ella va voler anar a aquest concurs per donar-ho a conèixer i perquè l'estigma caigués.
Sí, però és que va ser molt fort quan jo la vaig sentir dir que tenia una filla subnormal.
Era el llenguatge que s'utilitzava llavors.
El llenguatge que s'utilitzava en aquells moments era duríssim.
Sí.
Ara, si diem... disminuït, ho estem fent malament, hem de dir discapacitat. Afinem molt.
Però en aquell moment que ella tingués la valentia de dir-ho, i tothom es va quedar com si diguéssim esturat de pensar, aquesta dona ha fet tot això per tenir l'oportunitat de poder parlar d'aquesta qüestió, que en els mitjans no se'n parlava. No és que hi hagués discriminació social, és que ni se'n parlava en els mitjans de comunicació de plena època franquista. Estem al 68 i al 69, Franco mor al 75, encara falten prou anys.
Prou anys. Fins a la llei de disminució que es va votar a partir del 75, aquestes persones no tenien cap mena de reconeixement social.
Com amagades, i dic com, perquè en una època estaven amagades a les cases i no, gairebé no les deixaven sortir. I què més va passar llavors?
Bueno, llavors vaig participar... Vaig participar després de dos concursants que havien guanyat, la qual cosa era una mica complicada. És més, vull dir... En Lluís Miravitlles em va dir no és probable que guanyin tres concursants seguits en un concurs perquè si no perd interès. Però és que si m'esperava més resultava que hauria tingut que concursar durant les meves vacances d'estiu.
Caram!
I jo ja estava, després de 3 mesos, una miqueta fart.
Però això era cada dilluns i era en directe?
Era cada dilluns en directe al teatre... No, a la final... No, la primera part era al Teatre de l'Òpera de l'Hospitalet.
De l'Hospitalet, eh?
Sí.
O sigui, això es feia aquí.
Això es feia aquí.
No es feia a Madrid, eh?
No.
Per això hi havia diversos concursants catalans? O és una casualitat?
No, jo crec que és una casualitat. Vull dir, catalans, en realitat, vam ser 3. Un d'ells, el periodista Eduardo Martín de Pozuelo.
Uau, Eduardo Martín.
Això ho vaig descobrir fa quatre dies.
Sí.
Quan m'ho va comentar en Víctor Amela, perquè jo en el meu llibre parlo d'un nano de 16 anys que es deia Eduardo Martín, però mai se m'hagués ocorregut que es tractava del periodista Eduardo Martín.
El divan a Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
diumenges a les 10 de la nit.
Va, anem cap a proves aquelles que hi havia en el millor per al millor. Situem-nos en aquesta època, també a la televisió d'aquesta època, que evidentment informativament era una nulitat, o molt més que una nulitat, era una pura desinformació, però que tenia programes d'entreteniment com aquest que avui comentem.
Señores, con los disparos efectuados por doña Rosa Zumárraga ha terminado la prueba. Y ahora queremos nosotros preguntar al señor Enjuto de los Casares, presidente de la Federación Española de Tiro con Arco, si también en este caso, como en la prueba anterior, los arcos estaban debidamente calibrados para que todos los concursantes actuaran con las mismas posibilidades.
Homes i dones havien de fer una prova de tir.
Això va ser l'última sessió de la final. Primer vam actuar individualment i els cinc aquests que he dit abans vam guanyar alguna quantitat, com que no hi havia ningú que hagués guanyat un milió,
sí.
I per tant no hi havia mejor,
sí.
Van decidir fer un programa amb el qual ens van desafiar a tots a competir entre nosaltres per veure qui el guanyava.
Ah, està bé. Qui tenia més punteria amb el tir a l'arc?
No, bueno, va durar 8 setmanes.
8 setmanes?
Va durar 8 setmanes, la final.
Estaven esgotats.
Va ser bastant pesat, per mi no tant, perquè es feia a Barcelona, però els altres concursants, que un venia de Sevilla, l'altre de Màlaga i l'altre de Còrdoba, bueno, tots d'Andalusia, van arribar a queixar-se i demanar que es fes des de Madrid.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Avui parlem amb Xavier Mateu, que va guanyar el concurs Un Millón para el Mejor l'any 1969. 50 anys han passat a Televisió Espanyola. I ara escoltarem un anunci.
Ahorro es un tema que interesa a todos. Otzen le ofrece algunos consejos para lavar la vajilla y ahorrar energía. En el lavavajillas Otzen caben 140 piezas, llénelo a tope. Ahorrará lavados. Un ciclo especial permite lavar cacerolas. Ahorre tiempo y esfuerzo. El interior en acero inoxidable tiene más duración y menos mantenimiento.
Fixem-nos que l'anunci explica fil per randa què fa aquest rentaplats Otzen. I això té molt a veure amb vostè.
Bé, té a veure. Una de les proves que vaig haver de superar va ser posar en marxa un rentaplats.
Que n'havia vist algun o alguna vegada,
no,
vostè?
Va.
O sigui, el 69 vostè no havia vist el rentaplats.
Va ser el 68,
això?
A la primera participació
sí?
Individual.
No n'havia vist
cap. No, jo n'havia vist cap.
Però la gent no n'havia vist, en general. Era una cosa...
Ningú van treure allà
una màquina.
Una màquina blanca,
sí?
Connectada a un tub d'aigua i a un cable elèctric.
Sí?
I que tenia una tapa que s'obria de dalt a baix. I res més.
Que vostè què va pensar quan ho va veure?
Aleshores, bueno, això venia de que la prova anterior havíem estat un grup amb un bar i havíem demanat unes consumicions i resultava que jo no tenia diners per pagar i em tocaven rentar els plats, que és el que en aquella època es deia que s'havia de fer.
I al bar, si no pagaves, havies de rentar plats.
Sí. Aleshores, vull dir, per rentar els plats doncs em van posar com a prova el rentar-los amb una rentadora elèctrica.
Una rentadora elèctrica, quin llenguatge.
Em vaig trobar a sobre de l'aparell aquell una sèrie de plats, de gots, i em van dir, apa, i bueno, i apa.
Apa, posa la marxa.
Renti'ls. Aleshores, bueno, no hi havia sabó, però bueno, vaig tirar endavant, vaig obrir allò, vaig treure unes safates amb filferros, vaig veure on es podien posar cada una de les coses, les vaig col·locar més o menys d'una manera raonable, vaig tancar allò, vaig tancar la tapa i el tema era, bueno, i això com s'engega?
Oh, però vostè tenia avantatge perquè, esclar, vostè sabia electrònica.
Sí, però allò no era electrònica, allò era electromecànica.
Bueno, perdoni, ja veig que vostè afina molt, però un torero hauria tingut pitjor.
Doncs no ho sé, perquè el retolat de la màquina estava en alemany.
Ah, i vostè d'alemany no en sap?
Jo d'alemany no en sé, però sí que sabia que una rodoneta amb un palet així servia per connectar els aparells. I aleshores vaig tancar allò, vaig apretar el botó, es va posar en marxa i ja està.
I quants diners va guanyar posant en marxa un rentaplats aquest home, en Xavier Mateu?
No, els diners els vaig guanyar fent moltes coses més.
Per cert, els beneficis d'aquest llibre que ha fet explicant tot això, on aniran?
Bé, primer tinc que trobar un editor.
Ah, perquè vostè se l'ha autoeditat.
Jo me l'he autoeditat per donar-lo a conèixer i per... Bàsicament va ser un projecte per familiars i amics. Uh-huh. El que passa és que els que l'han llegit diuen que, bé, que explica una història coherent. El que passa és que la persona que va fer la introducció ja parla de que és un llibre destinat a espècies en extinció.
Home, però això és la història també d'aquest país també, sí?
Sí, bueno, és que és un llibre destinat a les persones que tenen que 60 anys.
O si es fa història dels mitjans i de l'època, vull dir, clar, per haver-ho viscut són 50 i tant, 60 com a mínim, però per estudiosos no, perquè ens dones idea de com funcionava la televisió i el país. El projecte Polio Plus, què és?
Sí, bueno, jo aquest llibre no l'he escrit per obtenir uns beneficis personals, sinó que jo formo part de Rotary International, que és una organització de servei mundial, i aquesta organització des de l'any 1985 té un projecte estrella que consisteix en intentar l'erradicació de la pòlio del món.
Està molt bé.
Aleshores, bueno, doncs hem aconseguit vacunar milers de milions de nens a tot el món i en aquest moment doncs queden per erradicar la pòlio a tres països, a Nigèria, Afganistan i Pakistan, i pensem que en 2 o 3 anys això es podrà aconseguir.
Molt bé.
Aleshores, els recursos que es aconsegueixin amb la venda d'aquest llibre els penso destinar a això. Coca-Cola, Coca-Cola, todo va mejor. Con
Coca-Cola, todo marcha mejor. Refrescante como el agua de la montaña, así es el festivo sabor de Coca-Cola. Los momentos de expansión al aire libre, la comida, todo va mejor con el alegre y único sabor de Coca-Cola.
Però això és que vostè un dia va demanar una Coca-Cola.
Jo vaig demanar una Coca-Cola.
I llavors ells van estar agraïts i què li van voler, diríem, regalar, demostrar com l'agraïment?
Jo no me'n vaig adonar. Jo, un metge amic meu em demanava, em deia que em prengués unes pastilles per passar els nervis, perquè ja estava al bord
del col·lapse.
Sí. Si fallava 2 preguntes i em quedaven 2 setmanes a raó de 12 preguntes per setmana.
Quin estrès,
perdia.
Sí.
Ho perdia tot.
Sí, sí,
i aleshores
sí.
Em vaig prendre una pastilleta i em va dir, escolta, no prenguis alcohol.
No prenguis alcohol, amb la pastilleta.
La prova en qüestió, que era l'anterior a la dels rentaplats, érem una colla que estàvem en una sala de festes i va venir un camarer a demanar-nos què volíem prendre. I la gent va demanar un gin tònic, una cervesa, no sé què, no sé quant. I quan va arribar a mi, pensant en el que m'havia dit el meu amic, vaig dir una Coca-Cola, instintivament.
Sí.
I es va acabar la prova i la vaig superar i no va passar res. El dia següent, quan vaig arribar al despatx, els companys em van dir, escolta, vaya spot que t'has marcat. I dic, un spot de què? Diu, sí, home, sí, la Coca-Cola, vull dir, quan t'han donat i tal. Ni idea, ni idea. I estava dient això i sona el telèfon i em truca el director de Relacions Públiques de la Coca-Cola, que el senyor d'Orella em volia saludar.
Ah, imagini's. Saludar.
Me'n vaig anar, em van fer visitar la fàbrica de... Bueno, no era la fàbrica, l'embotelladora que tenien al carrer Guipúscoa.
Les criatures que fèiem redaccions, anàvem a fer aquesta visita. Sí.
Tal i qual,
sí.
I al final em van introduir a l'habitació...
Que era per Badalona, això? Per Badalona, un lloc, això?
No, al carrer Guipúscoa.
Al carrer Guipúscoa, sí.
I aleshores els ensenyo d'Orella... No, no. Abans de veure el senyor d'Orella, diu, voldríem fer un obsequi, normalment el que fem és regalar una nevera plena de productes nostres i tal.
La nevera i tot.
I diu, disculpi, jo estic vivint a casa dels meus pares i tenim una nevera així.
I de nevera ja en tenim, gràcies, i més grossa que la seva.
I aleshores li va dir, què li faria il·lusió? I jo, ni corto ni perezoso, en aquell temps es deia així, els hi vaig dir, home, jo m'estic intentant comprar un veler.
Un veler.
Un petit veler.
Ja,
un 420.
Sigui, d'una nevera a un veler li diu el d'Orella,
bueno,
vostè.
Bueno, evidentment,
em
van engegar.
Home, ja ho entenc.
I només em van regalar un Omega d'or.
Home, no es pot queixar. Entre la nevera plena de la beguda o l'Omega d'Or, millor, no?
Sí, sí, no, per suposat. No, 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 vaig estar molt content. Ja m'imaginava que no em regalarien el veler. Però, bé, sí, efectivament, vull dir, jo vaig ser un objecte de publicitat d'un producte com tants d'altres.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Xavier Mateu, avui el guanyador del millor per al millor. Ves quines coses, tu, que té això del divan. Aquest home guanyava el Festival de la Cançó de Benidorm. Era el 1969, llavors.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz.
Aquests altres concursants, que amb vostè van ser els finalistes, aquí, per exemple, en Canalejo, el Rafael Canalejo, que era l'alcalde de Belmed, de Còrdoba, s'hi podia presentar un alcalde del règim a un concurs?
No solament es podia presentar, sinó que es va comentar
sí.
que el ministre de l'Interior, el senyor Camilo Alonso Vega, havia comentat que si una força viva del règim es presentava, no podia quedar malament.
Ah, vol dir que havia de guanyar. I vostè es va atrevir a guanyar-lo?
Bé, això va ser quan abans de que comencés la final.
Sí.
L'alcalde, que també li va arribar això, va dir que no es presentaria al concurs.
Sí.
I immediatament va organitzar un referèndum al seu poble per obligar-lo a presentar-se.
Mira els referèndums, per què els feien servir?
I aleshores es va presentar, i el que va passar és que el primer dia del concurs jo vaig treure 42 punts i ell em va treure 8.
Però vostè no li va dir ningú, senyor Mateu, oiga, mire, iría bien que esta prueba seguramente el señor alcalde pues debe de estar mejor preparado que usted para ella. Alguna cosa així?
Jo crec que no es van atrevir i explicaré per què. A la meva participació individual, l'última prova la vaig contestar en català.
Ja, jo li volia demanar això, Quina era la prova?
L'última prova era donar la notícia al ser más querido de que havia guanyat.
Sí, és ja que has guanyat.
Sí.
Ara, a veure com ho va fer, senyor Mateu. Situis.
Sí.
Baixem a l'Iglesias. Iglesias, adiós, vete a Miami. Situis i com ho va dir, això?
El Prat agafa la fitxa de la prova i em diu... Señor Mateo, la última prueba es debe usted dar la noticia de que ha ganado al ser más querido. Tiene 3 minutos. Normalment els speeches eren d'aquesta llargada.
Uh-huh.
Aleshores, a mi me les havien fet de tots els colors.
Uh-huh.
En el llibre ho explico, des d'intentar que em tallés els pantalons per anar amb un safari fins a posar-me 9 caricatures de gent coneguda, contestar-ne 7 i dir-me que havia fallat la prova.
Perquè guanyés l'alcalde.
No, no, perquè jo perdés. Perquè ja havien guanyat 2 abans que jo.
Perquè
això era la prova inicial.
Menys diners, també. Aquí hi havia una cosa d'estalvi, no?
No, crec que no era aquest el motiu.
Bé,
la qüestió és que arribem a aquesta prova i jo estava... fins al capdamunt. Sabia que acabava aquella prova i ja no em veurien mai més el pèl.
En Franco seguia el concurs,
senyores. En Franco seguia el concurs, això ens ho havien dit,
sí.
I quan em plantegen la prova, jo li pregunto amb el senyor Prat, aquesta prova, he de donar la notícia o he de fer veure que dono la notícia?
És una pregunta complicada.
En Prat es queda...
Era Prat o en Péquer?
En Prat. Mira la fitxa i diu, no, usted tiene que dar la noticia al ser más querido. I aleshores jo li dic, Pues si tengo que dar la noticia al ser más querido, la tengo que dar a mis padres. Y no sabría hacerlo de otra forma que en la que me comunico con ellos habitualmente.
En la lengua, sí.
Puedo, y aquí está la gracia de la cosa, puedo, i clar, en Prat es va quedar...
Demana permís, el senyor Mateu demana permís per parlar en català a Televisió Espanyola.
Demana permís per parlar en català a Televisió Espanyola i no em poden dir que no.
Home, sí que li podien dir que no. Jo ara he vist que el Tribunal Suprem han dit que no, o si no hi havia traducció que era consecutiva, que no podia ser simultània. Dir que no, 50 anys es pot dir que no.
No hi havia bucle en aquella època, eh? Vull dir, era en directe, en pur directe. Bé, la qüestió és que en Prat va dir que sí, i aleshores jo vaig començar, estimats pares... Al minut i mig va sonar...
Tothom suava, suor al plató.
En el llibre explico la vivència d'un company meu que s'havia colat a la peixera de realització i que va veure que la gent estava esgarrifada.
I els telèfons començaven
a sonar. I
vostè anava donant l'agraïment.
I jo anava agraint. Total, que la prova tenia que durar 3 minuts, va durar un minut i mig. No sé si encara va arribar a això. Van tocar les sirenes, el Prat, que era valencià, va traduir, més o menys, el que havia dit jo, el jurat va donar 7-6, la prova estava resolta, favorablement, em van sentar en un sillón...
No li podien treure ni un ral...
Em van donar una maleta plena de papers de diari amb fotocòpies de bitllets de 1.000 a sobre per fer veure que era mig milió de pessetes...
Sí!
I em van despedir, em van...
Fer fora!
Fer pràcticament
fora.
Pim-pam! Tots els altres que havien guanyat els havien convidat a una altra sessió del concurs perquè expliquessin què farien amb els diners i tal.
Li van dir alguna cosa? El van renyar després o no?
Quan les càmeres es van tancar, els llums i tal, vaig veure venir contra mi una pila de gent dient-me que estàs loco, però què has hecho? Estàs jugando con el pan de nuestros hijos.
Esclar, els treballadors.
I em vaig quedar... una miqueta xocat, però vaig agafar els trastos i me'n vaig anar i vaig pensar, ja no us veuré mai més. I no va ser així.
Anem acabant, senyor Mateu. Fixi's que passa molt ràpid, tot això. Estava mirant aquí la Rosa Zumárraga, Els ministres es feien fotos amb ella, Es va arribar a dir que seria proposada com a mujer ideal del 1968. Va formar part del jurat espanyol d'Eurovisió que va guanyar la Maciel, que l'hem sentida avui només començar, Va donar 200.000 pessetes per contribuir a l'expedició espanyola que treballava a Núbia, deia que per això s'havia presentat al concurs, A veure, ja hem dit que a l'alcalde hi havia una mica de tongo. Vostè, què va fer amb aquells diners? Finalment, quants n'hi van quedar?
Qui, a mi?
Sí.
A mi em van quedar tots.
Tots? El millón?
Jo vaig guanyar un milió i mig. Vaig guanyar mig la primera part i un a la final.
Això serien 9.000 euros, ara.
Sí.
50 anys després, vostè va passar a ser...
Però amb la meitat d'aquesta quantitat em vaig comprar un pis de 100 metres a l'Eixample.
A vostè li va canviar la vida en aquest concurs a la tele.
No, l'únic que em va canviar, l'únic que va fer és que no vaig pagar mai una hipoteca.
Oh, miri, que bé, que content que ho diu, Aquest home que li feien fer coses com jugar bitlles, interpretar un paper, amb ell li va tocar el de cadet de Gascunya del Cyrano, muntar un quadre famós amb un puslidi, quin era, quines més coses...
Em va
coses...
tocar el Cyrano perquè no em van deixar fer la venganza de Don Mendo.
Li van demanar coses com... A veure, nom de l'escriptor japonès que havia guanyat el Premi Nobel de Literatura el 1968.
Uf, ni idea.
Kababata Yasunari. Nom dels quatre candidats més votats per a les eleccions a la presidència de França, el 69.
Sí, no, en aquella època ho sabia, però...
Sí, sí, Pompidou, l'Empereur, Jean Duclos...
No sé anys.
Si vostè no va fer tongo, Gaston de Fer, les cançons que havien guanyat ex aequo al Festival d'Eurovisió d'aquell any 69. Què?
Sí, aquesta sí que la sabia.
Aquesta la sap? A veure...
Sí, és que l'any 69, no sé si
sí,
va ser el
sí,
69... 69 sí. al 70, jo també vaig ser jurat del Festival d'Eurovisió.
Pues vostè és un personatge, eh?
No, res,
sí, que va. Sí, sí, sí. Digui'm els quatre.
Els que van guanyar?
Sí.
Ah, i la de la Salomé, la que no Salomé, me'n recordo com es deia.
La Salomé. A veure, posa-li, posa-li.
Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey! Vivo cantando, hey! Vivo soñando, hey! Solo quiero que me digas qué está pasando.
Amb aquella brusa i aquells pantalons que es bellugaven a esquerra i dreta com una mena de plomons. Encara la veu?
Sí, i tant,
sí?
I tant.
Molt bé. I també França, la Frida Bocara, un Johan Enfant, la Lulu, de Gran Bretanya, Bung Bang Bang, i també des dels Països Baixos, la Nicure de Troubadour. Tot això havia passat, llavors ho sabia, eh?
Sí. Això d'Eurovisió és una cosa molt poc seria. O sí. Almenys ho era en aquell moment. Jo recordo que l'any que vaig estar el jurat en el que Julio Iglesias representava Espanya, ens vam enterar que estàvem votant mentre estàvem sopant a Prado del Rei, sense que ningú ens hagués preguntat res.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. The fool on the hill. Nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. Beatles. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way. Hem d'anar acabant.
Ja.
Que fa pena.
Bé, el temps és el temps.
Sí?
No, encara que Einstein deia que era elàstic.
És relatiu. Home, els moments que són bons duren tan poc i els moments que no ho són són tan llargs. No és que s'hi facin, és que ho deuen ser. Jo crec que Einstein això va acabar demostrant, no?
Sí, fins i tot que el temps era curt, però...
Senyor Mateu, li agraïm moltíssim que hagi escrit aquest llibre perquè ens permet també recuperar la història de la televisió, que és la història del país, és la història de la televisió espanyola, però que era l'única que es veia també a tota Espanya, per tant també a tot Catalunya, i la història d'una mica del país, aquell país en blanc i negre que vivíem i que de vegades no saps com et torna a venir al cap ara. Uh-huh. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Miri, miri!
Recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piquen, lo mayamos a la cama. ¡Ale!
¡Vamos a la cama!
I a les 9 de la nit sortia la família Telerín perquè els nens se n'anessin al llit. Gràcies, senyor Mateo.
Gràcies a vosaltres.
Blanca Busquets al guió, Núria de la Fuente a la producció, Luis Ángel Alonso al so i al muntatge. Us ha parlat Sílvia Coppolo, com sempre, molt contenta de fer-ho. Gràcies, fins la setmana vinent.